El festival documental més important d'Europa, La Carn, acaba ara d'estar presentada al País Southwest en el Festival de Londres, per tant, és més important.
I a la 16a edició arribarem a les 10:04. Que passeu molt bona nit. La informació reprèn demà a les 6 del matí.
Més informació a ib3notícies.com. Un any amb tu. A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Les notícies sobre corrupció o presumpte, mentre no hi hagi sentència ferma, tornen a no ser extraordinàries. Zapatero i la connexió veneçolana, la família Pujol Ferrusola vista per sentència, cas Mascaretes, Ábalos Koldos i la sospita de finançament il·legal del Partit Socialista, cas Kitchen, Bárcenas, Cospedals i la sospita de finançament il·legal del Partit Popular, Montoro i el suposat tràfic d'influències, Begoña Gómez i el jutge Peinado. El que hauria de ser extraordinari torna a ser massa habitual. Pot ser renou o pot ser un modus operandi que relaciona poder polític i econòmic a benefici d'interessos privats. Mentre uns es fan molt rics, sense fer massa feina, altres, la majoria, esperen amb ànsia la paga extra per poder dur el cotxe al mecànic o pagar una nova mensualitat del lloguer de casa seva.
Tiene una visión permanente. Tiene una visión enfrente. Que para los relojes y sonríe a la gente. Una visión que ofrecerte, es una visión diferente, para salir del sueño y despertar tu mente. Suele amanecer en la luna, evita los abismos terrestres.
Els psiconautes es refereixen a un extraterrestre. Ens agrada perquè extra és justament la nostra paraula d'avui. Indica allò extraordinari, d'una qualitat superior, una comparsa de cinema, i en parlarem molt de cine avui, i com a prefix vol dir fora de o més enllà de o més que és justament un extraterrestre, un ésser extraordinari que viu fora de la Terra i més enllà. Però què passaria si una civilització extraterrestre intentés contactar amb nosaltres? Ho explicava així Guillermo Rojo, Space Trainer, a xarxes socials, en el programa 5 dies d'IB3 Televisió.
Hoy vamos a hablar de qué pasaría si una civilización extraterrestre contactara con nosotros. Tenemos un protocolo de 4 fases que os voy a contar ahora mismo. Venid conmigo.
En primer lugar, si tuviésemos un contacto extraterrestre, debería haber una verificación o una validación de que esto ha sido así por organismos independientes. En este caso, la segunda fase sería la creación de un comité de expertos que evaluaría la situación. Como tercera fase, habría que hacer una buenísima gestión de la información.
Y por último, la fase 4. En esta fase debería haber una respuesta coordinada de todas las instituciones mundiales para ver si esta civilización viene con fines amistosos, neutrales u hostiles.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Santa Anna's been... picking up sand all the way from Utah to La La Land. Sways the fairy lights up in her bows.
Hi ha un extra arrelat en aquest país, que és el de la paga extra. Imaginam que en coneixeu l'origen, però anem a fer-ne 5 cèntims, si mai millor dit. Es remunta a la dècada dels anys 40. En aquell moment el govern franquista va instituir aquestes gratificacions per compensar els treballadors per la caiguda dels salaris. Feia res que havia acabat la Guerra Civil. La vida era molt cara i s'havia de fer front a aquells difícils anys de la postguerra. Així que se varen institucionalitzar dues pagues extres. La de Nadal, això se va fer l'any 44, era una gratificació que equivalia a una setmana de salari. I per què servia? Idò, per ajudar les famílies a pagar totes les despeses de les festes de Nadal fins allà on podien. I després hi havia la paga d'estiu. Aquesta es va instituir l'any 47. Se pagava quin dia? El 18 de juliol, per commemorar l'aniversari de l'alçament nacional i el que s'anomenava en aquell moment la festa de l'exaltació del treball. En arribar a la democràcia, aquestes retribucions se varen consolidar i ja varen passar a conèixer-se com a pagues extraordinàries d'estiu i de Nadal, incrementant la seva quantia fins a igualar el salari mensual complet del treballador. I xerrant d'extraordinàries, avui ens hem fixat en les persones extraordinàries de la Fundació Nemo i també del seu congrés, que es titula així Siendo Extraordinarios. Zureli Boades és la responsable de comunicació de Fundació Nemo.
Bueno, jo li té molt d'amor aquesta paraula perquè nosaltres des de Fundació Nemo organitzem cada any un congrés que se diu Siendo Extraordinario i en aquest congrés donam 3 premis a diferents entitats o persones que se dediquen en el món educatiu que fan que la inclusió i la convivència de dins les aules sigui possible pels nostres nens o per nens com els nostres.
Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí, una part de tu em floreix a dins. El meu amor, el meu destí. Sóc feliç, però del perill.
Fundació Nemo és una entitat sense ànim de lucre, és un projecte social que acompanya a més de 800 famílies de forma anual que tinguin infants o adolescents amb necessitats especials. Nosaltres sempre ens diuen, ah, bueno, pues, si el meu fill no és autista, no el puc dur a Nemo. Bueno, nosaltres ho tenim a nins, nosaltres ho tenim a persones, i els ajudar a qualsevol dificultat que tinguin en el seu dia a dia, tant en aquesta persona en concret com a sa família, perquè fan feina en els entorns i intentant que siguin capacitants, és a dir, que tu puguis dur la teva vida d'una forma plena i estiguin totes les teves necessitats cobertes. Totes les persones són diverses, tots són diferents i això no s'ha de veure com algo dolent, sinó com una riquesa, perquè si no, sa vida seria un poc avorrida. Per nosaltres, les nostres nemofamílies són extraordinàries, són famílies que mos deixen entrar dins la seva vida amb una generositat i una confiança que és el que mos dona empenta per fer la feina que feim, perquè és una feina molt guapa, però és una feina molt dura. I veiem molt de casos diferents i situacions injustes que nosaltres mos les sentim com a pròpies. Per això crec que nosaltres som extraordinaris, perquè tot mos ho prenem com a personal. Jo crec que la societat ha de començar a pensar i a prendre valor de paraules tan importants com el respecte i empatia. Perquè realment, sí, ells tenen dinàmiques o tenen situacions que haurien de canviar, però realment és la societat que s'ha de posar, quan nosaltres veiem unes ueres, diferent i mirar la vida des d'un punt de vista inclusiu i de que en aquesta societat tots tenim el nostre puesto i les nostres famílies també, per suposat. Aquest congrés se fan perquè per nosaltres la nostra visió terapèutica funciona, està basada en l'evidència i sempre duim ponents molt potents com Ivan Franco, Chema Lázaro o Marc Coronas, que han estat en aquest enguany, que són professionals del món educatiu que t'expliquen d'una manera molt senzilla però molt transcendental com podem fer que el dia a dia d'aquestes famílies sigui millor. I també és molt interessant perquè se crea xarxa. Se crea una xarxa ja no només de famílies, sinó de professionals, que entre ells poden connectar amb situacions que els ressonen i, bueno, i creen contactes pues, en el final per poder dur a terme coordinacions, sobretot també que damunt aquí a les illes ens coneixen ens coneixem tots, però pits ens coneixem només per un correu electrònic, pues, també se posen cares i fan comunitat. I també aquest congrés per nosaltres és molt important perquè, com t'he comentat, donem uns premis que és com un símbol de posar en valor tot l'esforç i tota la feina que fan moltíssimes persones per la comunitat de les Illes Balears.
Ara potser no, he perdut la por a les meves idees. Sort que vaig entendre que mai no hi ha un sol destí.
Altres entrevistes han xerrat i molta gent per Instagram diu: "Ai, és que ara hi ha moltíssims més autistes. ¿Esto por qué es?" Bueno, no és que hi hagi més. És que hem posat el foc en això i tenim consciència i hi ha més diagnòstic i les escoles estan més conscienciades, els professionals, perquè tots recordam a qualque nit que potser quan tu anaves a l'escola deien: "Ai, bueno, és que en Pepito era tímid." Bueno, potser el que li passava en aquest nit no era només que fos tímid, és que tenia qualque necessitat, però en aquell moment pues, no se tenia coneixement. Ara tenim consciència, tenim evidència científica i, evidentment, hi ha més... se dona més cura a la criança, potser, que se feia antes per diferents circumstàncies. I, claro, que hi ha moltíssima necessitat, sí, sí. De fet, tots els centres, no només Fundació Nemo, jo me consta que tots els centres estem a tope.
No he perdut el nord, però sí les fronteres.
I ja no pertanyo ni a l'adreça del meu nom.
Enrere. He fet el camí que duia escrit al cor i he anat trobant amics que em completaven com trossets de mi.
Fundació Nemo se crea arrel de que la família Codolà Fèlix tenen un fill, que és el seu cinquè fill, en Miqui, que neix i per una mala praxis en el parc té paràlisi cerebral infantil. Claro, aquesta família, això va ser en el 2012, claro, se va trobar en una idea de paperassa, de teràpies que avui en dia, que, i no ha passat tant de temps, estan antiquades, i bueno, i se van trobar molt perduts. És veritat que és una família que té possibles i bueno, i se van posar a investigar i a intentar pues, que cap altra família se tornés a trobar a la seva situació de perduda, de que no sabien per on començar i duien una mica una teràpia i la duien a una altra i sempre papers per amunt, papers cap avall, i era tot una odissea. I a 2017 varen fundar Fundació Nemo, que és una fundació que tu tens un terapeuta de referència que t'ajuda en les diferents necessitats pues, de fisio, de logopèdia, de psicologia, que tingui el teu infant. És a dir, és un equip transdisciplinar que entre ells se recolzen perquè la família no va i loca en les cites, perquè ja és suficientment dura la conciliació familiar com per damunt posar traves damunt això. Qualsevol persona que passa per fundació i o és treballador o ha estat treballador, sempre ho diu, lo mejor de Nemo es el equipo. I és que d'això no hi ha cap dubte. De fet, la presidenta, na Leonor, sempre ho diu, que Nemo es equipo, perquè són professionals que fan feina per vocació. Nosaltres sempre enviem el missatge de que tothom pot ser una persona extraordinària, només has de voler formar part del canvi. I, no, i Fundació Nemo és el que fa, vol un canvi extraordinari perquè les nostres famílies tinguin el seu puesto a la nostra societat, que s'ho mereixen com qualsevol altre.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és investigació. Wine Days Deo Binissalem, del 22 al 31 de maig. El divendres 22 de maig, a partir de les 6:30, t'esperam a la festa Wine Days al claustre de Sant Francesc de Palma. Vi, gastronomia i música en directe amb bons assallers i tapes eco, amb venda anticipada. Consulta el programa a binissalemdeo.com. Wine Days Deo Binissalem, cofinançat per la Unió Europea.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Extra, extra, en el cinema hi ha molts extras, no? Company Toni Camps. Toni Camps, com estàs? Benvingut a casa teva.
Molt bé, aquí, d'extra.
Tu ets molt més que un extra, ets molt més que un figurant, però ara seguirem xerrant. I és vera, avui tampoc toca secció de cinema, però és que aquesta setmana tu has fet d'actor principal.
Bueno, t'has fet d'actor principal a la meva secció, les altres he sortit d'extra.
Sí, exacte.
Exacte.
Has anat sumant coneixements a partir de les paraules que han estat molt cinematogràfiques.
Sí, la veritat és que sí.
A veure, situem-nos en la paraula extra.
Extras en el cinema, vull dir, té un pes importantíssim. De fet, hi hauria moltes pel·lícules que no són el que són si no tinguessin la quantitat d'extras que tenen. Però, si ho miram en la seva definició cinematogràfica, extra és l'extensió de figurant. És a dir, el figurant és el que surt a una escena, és el que figura a una escena. I l'extra és aquest figurant que té frase. Uh-huh. Vull dir, per ser extra has de tenir frase a una escena. Val? O has de desenvolupar qualque acció que suposi un canvi a dins secció natural de la pel·lícula. Val? Aleshores, però el que passa que popularment li deim extra a tots els que surten a sa escena. Quines són les pel·lícules que han tingut més extras a la història del cinema? Uh-huh. A partir dels 10.000. De 10.000 per amunt. La primera de totes és Espartaco, de l'any 1960, dirigida per Stanley Kubrick, que va tenir 10.000 extras, val? Dels quals, ojo, perquè Espartaco, vull dir, perquè Kubrick era un psicòpata, dels quals 8.000 eren infanteria espanyola entrenada amb armament històric per poder lluitar com lluitaven els romans. ojo, en Kubrick. Vull dir, era un psicòpata, amb aquestes coses. No és millor que Ben-Hur, que en va tenir uns 15.000 a la seqüència mítica de la carrera de quadres. Hi va haver 15.000 persones i varen posar gent amb minusvalies perquè quan s'arrastraven per terra fossin més realistes. I hi havia moltíssima gent de l'alta societat que el que volia era ser extra, és a dir, tenir línia, i pagaven doblers per poder dir qualque cosa un moment donat de sa pel·lícula. I, a més, 2.500 cavalls d'extres. Waterloo, any 1970, 15.000 extras vestits com a soldats soviètics. És el número més gran d'extras disfressats mai empleat en una pel·lícula. Però, bueno, anem cada vegada anem a més.
Sí, anem increixent.
Anem increixent, i aquí l'últim emperador, any 1987, Bernardo Bertolucci, va rebre el doble de les ofertes que ell necessitava. Ell necessitava molta gent. Va aconseguir de 9.000 persones. Se diu molt aviat per l'escena de la coronació, però hi havia molta gent que eren soldats de l'Exèrcit Popular de Lliberació, que eren reals, eren soldats reals de l'Exèrcit Popular de Lliberació de la Xina, que volien sortir en aquella escena i que, a més, volien actuar, segons dictava aquella escena. És protocol per una coronació d'un emperador.
I vinga, tu has dit que aquí anàvem en augment.
Anaven en augment. Aquest en duien de 9.000, l'últim emperador, l'any 1987, però la trilogia del Senyor dels Anells, 20.000 extras utilitzats per la trilogia de Peter Jackson. És curiós perquè, clar, quan tu veus l'escena, les escenes, per exemple, la batalla de l'abismo de Helm o el final de la gran batalla del rei, és curiós perquè tu dius, aquí hi ha més gent, no? Sobretot a les batalles de Zhuruhais. I és perquè van utilitzar per primera vegada un programa que se deia Massive, que era un programa que acabava de sortir, que era un programa que el que feia era duplicar, clonar a gent de manera molt realista per crear multituds. Però en Peter Jackson va trobar que només ho podia utilitzar en el cas de les criatures i personatges no humans. Right. Perquè així, si fallava de qualque manera, no passava res. Perquè com que eren bitxos, pues no passava res. Vull dir, si els jurucais eren feos, és igual, no passava res. Right. No, clar, si els humans se comportaven de manera estranya, pues se notava molt. Aleshores, ell va dir, no, pels humans, de veres. I em va aconseguir 20.000, que se diu aviat, també.
Mare meva. Vinga, i clar, a mi me venen a escap aquestes superproduccions de Hollywood.
Produccions històriques.
Històriques, no?
Exacte. Los 10 mandamientos, any 1956, 25.000 persones davant l'obertura de la mà de Moisés, allà de l'obertura del Mar Rojo, que obria ses mans i tota aquella gent travessava. Allà hi havia 10.000 persones, hi havia 25.000 persones, té la marinera, i 15.000 animals.
15.000 animals, de veres?
De veres, mare. Sí, sí. És loquíssim. I quasi tots eren egipcis, eren gent, eren locals, eren públic, eren habitants del lloc. Però a mi sé que una de les que més m'ha cridat l'atenció és aquesta. Estem a l'any 1927, el cinema encara és mut, i Fritz Lang aconsegueix a 30.000 persones per l'escena de la revolta dels treballadors de la seva metròpolis. Aquestes escenes són brutals. A nivell visual, clar, estem parlant de l'any 1927. Aquí no hi havia ni cinema sonor.
No, o sigui, ni trampa ni cartó.
Ni trampa ni cartó. Aquí hi havia persones i eren persones, 30.000 persones, se diu aviat.
Sí, sí que se diu aviat. Tornam en el cinema de romans.
Sí, era el peplo. Exacte, aquests sí que en sabien també, sabien moltíssim. Quo Vadis, any 1951, 30.000 persones i, aparentment, segons diuen els números, varen poder contractar tantíssima gent perquè s'havia acabat la guerra, estaven en postguerra, i la gent tenia molta gana, molta necessitat de fer feina, i el que feien era pagaven uns sous baixíssims, un bocadillo de xòpet, bàsicament, i la gent, per un bocadillo de xòpet, ja sortia a qualsevol pel·lícula. Un altre que va tenir moltíssima gent, i aquí ja pegam un vot quantitatiu important, passant dels 30.000 de Quo Vadis en els 68.000 de la Vuelta al Mundo en 80 dies. En total, en tota la pel·lícula, no sortien els 68.000 junts. Lo que passa és que, clar, és una pel·lícula que passa per molt de llocs del món i en total varen aconseguir juntar a 68, varen filmar 68.000 persones com a extras de cada país, no? 10.000 en aquest país, 10.000 en aquest país. Curiosament, a Espanya, a seqüència de la plaça de toros, aquí on se filma aquella corrida de toros, ficaren a 10.000 persones com a públic, que la majoria de gent eren gent bueno, tot el poble, de fet.
De Chinchón, que era a la plaça major de Chinchón.
A la plaça major. Bé, tot el poble estava allà, i molta més gent, perquè hi havia més gent que Chinchón. Això era l'any 1956. Però el rècord Guinness mundial d'extres a una pel·lícula, a una mateixa escena, és el funeral de Gandhi amb 300.000 persones. És moltíssima gent.
Idò, ja veus, hem començat ja amb una xifra que és important, entre 10 i 15.000, però hem acabat amb 300.000 persones fent d'extres o de figurants, sobretot en aquest cas, segons la definició, com es deia en Toni, en el funeral de Gandhi. I escolta, hi ha actors, actrius coneguts que començassin com a extres i ara dius, mira'l aquest.
Mira'l, sí, mira-lo. Mira John Hamm, aquell senyor que va protagonitzar Mad Men, la pel·lícula, la sèrie de televisió Mad Men, tenia un paper que en aquest cas sí que era extra, perquè tenia una frase com a hombre guapo del bar a l'episodi 2 d'Ally McBeal. Va començar així. René Zellweger, aquella Bridget Jones que se menjava gelats, que en parlàvem ahir, que menjava gelats a pots, l'últim dia de classe passava pels passadissos diverses vegades. Xica, què passa? Diverses vegades. Bruce Willis va ser extra de públic a la pel·lícula Veredicto Final de Sidney Lumet, o sigui, extra de públic de Judici de Veredicto Final. Sortia allà. Una pel·lícula d'en Paul Newman.
Sí, cert, cert.
Sortia. Kristen Stewart, que després va ser Bella, tota la història dels vampiros de Crepúsculo, era xica en el juego de tirar aros en Los Picapiedra Viva Rock Vegas, que són pel·lícules terribles. És igual, però, o sigui, de xica que tira en el juego de tirar aros a protagonitzar Crepúsculo, tota la saga de Crepúsculo. Ben Affleck, ojo, Ben Affleck va ser jugador de bàsquet número 10 a un capítol de la sèrie Buffy Cazavampiros.
M'encanta, perquè no tenen ni nom.
No, claro.
Formen part de l'escena.
I Brad Pitt apareixia No hay salida en Tierra de Nadie y en El fondo del abismo. Totes elles de 1987, ja que dic que després de 1991 se va fer ultra famós per un extra, que ja era més que un extra, que tenia un rotllo en Telma.
Un petit paper.
Un petit paper a Telma i Lluís. Matt Damon sortia com a cliente cabreado a Mystic Pizza, la primera pel·lícula d'Anna Julia Roberts. Aquí on sortia Anna Julia Roberts de coprotagonista, també, de secundària.
I d'hora, aquesta setmana t'hem exprimit tot el que hem pogut, Toni. Necessitem el teu adeu.
Salut i cinema.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Ara que hem conegut aquestes xifres de figurants tan extraordinàries, hem pensat a veure, però tot això com se gestiona? I d'ara tot d'una ens ho conta Mercè Delgado, que és la responsable de l'empresa Modfy. Benvinguda a Entre avui i demà, Mercè.
Moltes gràcies, Araceli. Molt bé.
Tenim els actors i actrius extraordinàries, però és que necessitem més gent, no? I aquesta gent que entra, que surt, que passa, que té un paper més secundari, aquests serien figurants extres dins una producció audiovisual?
Totalment. I a més, són part important, com bé dius, perquè sense ells tampoc hi ha una producció. No podem fer una pel·lícula o una sèrie només amb actors principals.
Tot això va evolucionant també en s'indústria. Vull dir, s'indústria valora aquests extras, aquests figurants. Veuen que una pel·lícula no seria el mateix sense ells?
Sí, per sort, per Modfi i per sort, pels figurants també. Sí que és cert que venim d'anys anteriors que no els valoràvem, però sí que des de fa uns anys cap aquí tenen la mateixa importància, entre cometes, vale, que els actors principals, perquè sí que ens hem adonat o s'ha adonat la indústria de que sense els figurants o extras no hi ha un projecte.
Per tant, a l'hora de cercar extras o figurants, vosaltres funcioneu com qualsevol director o directora de càsting. Heu de trobar també els figurants necessaris, específics, concrets, que hi diguin amb aquella producció, no?
Totalment. I a més, hi ha vegades que ens demanen coses inèdites. O sigui, ens hem trobat de totes les peticions en aquests anys que portem gestionant els càstings.
A veure, ara ja mos has de posar un exemple. Necessitant de... Necessitam 100 homos pels rotges, no sé. A veure, ara mos has de posar un exemple, no mos pots deixar així, Mercè.
Sí, mira, un exemple que ens ha passat ara mateix, fa molt poquet, ens demanen estàtues, o sigui, persones que facin d'estàtues. Pues, com veiem, pues, a qualsevol Rambla d'aquí de Palma de Mallorca, sí, o qualsevol, sí, altra ciutat, ens demanen això, o ens demanen policies que siguin policies de veritat, o sigui, amb el que això comporta.
Sí.
O ens demanen africans o persones africanes a Múrcia,
sí,
o sigui, que l'estem fent ara. Mm. O sigui, ens demanen de tot avui dia.
Vale.
O sigui, tots els que els directors necessiten ens ho demanen a nosaltres.
Molt bé. I vosaltres, des de l'empresa Modfi, feu servir intel·ligència artificial per, entenc que per gestionar millor totes les necessitats, oferta, demanda d'extres i de figurants. Conta'm-nos com funciona, perquè amb això vol dir que ja no venc jo amb la meva carpeteta en les fotografies i dic, mira, així som jo i te puc servir per això, no? Com ho feis?
Correcte. Nosaltres tenim un software que hem desenvolupat nosaltres internament, on tenim una base de dades de figurants on la gent es registra. Actualment tenim més de 200.000 persones a nivell nacional, incloent Canàries i Balears, evidentment, i d'aquí utilitzem la intel·ligència artificial com a buscador. Mm. És a dir, si la productora ens demana 50 dones entre 20 i 30 anys amb un determinat físic, perquè al final hi ha una determinada física, necessitats, nosaltres amb el nostre buscador intel·ligència artificial ho fem més ràpid. El que fem és automatitzar els processos manuals. O sigui, hi ha també tot el tema de fotografies, de vídeos, de gestió de transport, tot això ho fa la intel·ligència artificial. I ara mateix pues, és un software que s'utilitza pràcticament a 100 projectes per any dintre del caire nacional, no? Uh-huh. Que són moltes produccions anuals.
I tant, i tant. I quant de talent teniu registrat?
200.000 persones. Uau,
quasi res, no?
Quasi res, sí. Quasi res.
Podeu fer un parell de pobles i ciutats amb 200.000
sí,
persones.
Sí, 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 tal qual.
Molt bé, molt bé. I quin va ser el vostre punt d'inflexió de dir, ostres, amb aquesta sèrie, amb aquesta pel·lícula, vàrem dir, de aquí a l'estrellato.
Mira, pues vam fer Allí Abajo.
Sí,
va ser, sí, és una sèrie. I a partir d'aquí van dir, pues, ja, o sigui, no donem a l'abast, necessitem automatitzar. I a partir d'aquí vam desenvolupar la nostra pròpia eina.
Veig que també teniu molt de reconeixements, premis, en Esgoia
sí.
També vareu sortir allò reforçats. Uh-huh. Conta-mos un poquet fins a quin punt la indústria valora la feina que fa una empresa de gestió de talent com la vostra, de càsting, d'extres, com ho valora la indústria actualment?
Pues mira, la indústria, i mira, ara posem d'exemple els Goyas, on hem tingut les pel·lícules que nosaltres hem gestionat, uh-huh. Sí, ho valora de la següent manera. O sigui, sí que fa menció als càstings de figurants, evidentment donen importància als actors principals, secundaris, directors, com ja veien, però la indústria cada vegada està reconeixent més tota la labor que fem a gestió de càsting. De fet, hi ha una possibilitat sobre la taula, i això és primícia, perquè he parlat jo personalment amb el president de l'acadèmia,
sí,
de poder tenir un reconeixement als directors de càstings de figurants. Com a Goya, o sigui, com a premi de Goya. O sigui, fins a aquest punt realment pues, es valora.
Tot això és gestió. Vols donar algun consell a els oients que s'estiguin pensant, ostres, a mi m'encantaria fer d'extra, això dona duros, da dinerillo, no? Me serveix per ficar-me dins indústria, qui vol fer d'extra?
Home, doncs pues sí, evidentment no tothom pot ser actor principal, això és com un futbolista, és impossible, però per viure l'experiència, per treure uns extres, perquè al final hi ha un salari diari, no està malament. Sobretot per viure l'experiència de qui hi ha darrere les càmeres, de com es gestiona una producció, de lo que no es veu normalment a les pel·lícules o sèries, jo ara mateix faria un registre molt fi per optar i viure aquesta experiència. Evidentment, és remunerat.
Molt bé. Molt bé, molt bé. I escolta, Balears, heu aterrat, heu fet algun procés de càsting?
Sí, sí, sí. I de... Bueno, sí, sí, a Balears, a Palma. Esperem estar a l'últim trimestre d'aquest any fent pel·lícules i sèries.
Sí, molt bé, molt bé. I vols aprofitar la ràdio pública per fer una crida? O si algú vol...
Sí, sí, sisplau. Sí, tot parla de Mallorca, que es registre aquí amb Modfi, sisplau, perquè necessitarem moltíssima figuració.
Val, no pots avançar si han de ser dones, homes, nins...
Ah, sempre és mixta.
Sempre és mixta.
Homes com a dones, o sigui, al final és tot el públic. Des de menors, perquè també gestionem menors, des d'un any fins a 60, 70 anys. O sigui, no tenim límit d'edat.
I ja t'he d'anar dient adéu pràcticament, però Mercè, que t'agrada més d'aquesta feina vostra i bé, de tot el que esteu vivint des de Modfi.
Home, el tracte humà amb tots els equips que gestionem, el tracte amb els figurants, tractes amb les productores, veure què hi ha darrere la pantalla, in situ, és meravellós.
I després, quan les veus allà a les teves pel·lis o a les sèries, dius, aquest era meu, eh?
Correcte, és que fem això, eh? És defecte de professió. Diem, ui, aquest, que això és Modfi.
Molt bé, Mercè. I doncs, ha agradat molt avui conèixer-te, conèixer també com funciona aquest món, que la veritat no en teníem ni idea, el manco jo. Escolta, moltíssimes gràcies i una abraçada i molta sort.
Gràcies, Araceli, abraçada.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Ara només necessitem una persona que hagi fet d'extra en el cinema. En Jaume Mirlo és ajudant de producció. Ara fa res que acaba de finalitzar un rodatge intens de diversos dies. És un home que li encanta la seva feina, però que també li ha encantat fer d'extra. I per això avui el cridam. Jaume, com estàs? Benvingut a IB3 Ràdio.
Pues mira, sí, estic ben content d'estar per aquí i contar-vos un poc la meva experiència en l'excepció d'extra. Aquesta paraula ha canviat molt la trajectòria de la meva vida.
Va, vinga, anem a entendre per què l'ha canviat. Jo crec que han tocat a bona porta avui. si a tu te dic extra, a tu que te venes cap tot d'una, Jaume.
Pues mira, a mi em ve el moment que vaig trobar el món que em va enganxar per sempre. Sí, jo vaig estudiar fora i vaig estudiar una carrera que no té res a veure amb el món del cinema. I quan vaig venir a Espanya, quan vaig tornar a Espanya, quan no tenia cap tipus de feina ni referència ni coneixia ningú, sempre hi ha moltes productores a Mallorca que fan rodatges i necessiten extras. I qualcú m'ho va comentar i vaig anar a un rodatge d'aquests a veure per provar. I d'un rodatge pues, vaig anar a un altre, a un altre, a un altre, i vaig fer-me ja amic de l'equip tècnic que estigui en aquests rodatges, perquè clar, a Mallorca al final és un monet mitjanament petit. I en aquell moment vaig dir, ostres, i si en jazz d'extra, que era com un poc més inconsistent i tal, començàs a fer feina com a un dels departaments de l'equip tècnic. I vaig fer un curs de producció audiovisual, i a partir d'allà vaig començar a fer feina com a freelance, com a ajudant de producció a diferents productores. Uh-huh. I d'una a una altra, pues, al final, mira, sí, he fet moltíssimes amb el Rafa Nadal, sèries més grans com a Mobland...
Des primer rodatge, on vares participar com a extra, te'n recordes? Perquè, clar, això sí que ha de ser per algú de fora bastant curiós, sí. Si no impactant,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí. Me'n record, el primer rodatge va ser una Mallorca allà. Això va ser... És que el primer va ser 2019. I va ser una sèrie que gravaven, que era, es deia White Lines, per Netflix, i varen fer una cua molt gran per al càsting, però molt... Me'n recordo estar hores allà, i me'n recordo un moment d'estar a la cua que deia, tinc molta fam, em vull anar, m'aniré d'aquí, no vull fer aquesta cua de 3 hores per fer d'extra una sèrie que no conec de res. I ma mare em va dir, no et vagis, no et moguis, jo et porto bocates, tu i els teus col·legues. I ma mare va insistir molt i va dir, bueno, vale, em quedaré. I va venir ma mare a la cua, em va donar de menjar i em vaig quedar allà. I just aquesta decisió, que pareix una tonteria, en aquell moment va canviar, bueno, totalment la meva feina. Jo ara mateix estic visquent a Madrid I tot gràcies, per dir-ho així, al bocata que em va portar ma mare.
I des d'aquí una abraçada a sa mare d'en Jaume, una abraçada ben gran, i a totes les mares que duen bocates en els seus fills.
És una funció molt, molt, molt important. És que quan la fam t'ataca, no, estàs completament nublat. De fet, bueno, estic en aquesta entrevista perquè ma mare ha passat el meu contacte a qualcú que te l'ha passat a tu. O sigui que,
efectivament.
Al final, ma mare és la que coordina la meva vida. Jo seré ajudant i coordinador de producció, però ella és la que em maneja a mi.
Fantàstic. Des d'aquí li enviem una abraçada ben gran. I escolta, en aquest càsting, en aquest primer càsting de l'any 2019, aquest Wine Lines per Netflix, què demanaven? Perquè estaves tu fent Coatú i 400 més. Quin tipus d'extres demanaven?
Estic sacant perfils de tot tipus. Jo al final, això és una història tan graciosa, jo al final em van cridar per anar-hi, i això era a l'estiu, i jo em poso molt moreno, sí, molt, molt, molt moreno. I quan varen fer el càsting, varen gravar com a mesos més tard, ja a l'hivern, i ja em varen posar com un assistent, com d'ètnia, un poc com a Eastern Europe, o sigui, del medio asiàtic, o sigui, medio asiàtic. I quan vaig arribar, ja era hivern, i ja m'havia posat molt blanc, i em varen mirar i m'han dit, però si este chico es blanco, si este chico no nos vale como... Porque anava a fer com de sirviente indio. I no les valia. I allà, pues, de matí, cada dia me tenien que pintar un poc sa cara, donar-li un poc de tonalitat. Jo vaig fer molta feina també a anuncis i tal, i tenc moltes fotos amb calves, sencera, totalment calvo, o amb barbes fins al pit, o sigui, o pintar, ja et dic, com un poc de Baltasar de poble, si dient malament. I un poc en disfresses de tot tipus, però també una persona que està molt, molt, molt contenta. És una persona que s'aixeca a les 5 del matí per anar a rodatge i somriu. I això no havia passat en la vida.
Que bo, que bo. O sigui, que d'aquells extras i d'aquells figurants a la feina que estàs fent ara també d'ajudant de producció, jo crec que has trobat el teu lloc, no?, un poc en el món, sí. Així com xerres,
sí,
no, Jaume?
Sí, sí. Quan estàvem fent encara d'extra, vaig conèixer un parell d'amics més i ens van cridar per Jo sé més que tu, i vam anar allà. I el nostre nom va ser Figuret, de figurant, de Figuret, com havíem acabat. I ja pensava que ja m'apareixia curiosa aquella situació. Si ara mateix ho penso on estic ara, que m'apareix encara més curiós, imagina't d'aquí 10 anys on acabaré tot, perquè, bueno, pues perquè vàrem fer un càsting al carrer i ma mare em va portar un bocata.
I escolta, tu quan feies sobretot de figurant, te cercaves en els anuncis, a les sèries, te trobaves?
Pues mira, jo no me cercava molt, la veritat. Jo anava a la feina, també és que hi ha una cosa d'extra, un tip així per a la gent que vulgui ser extra, quan menys davant de càmera surtis, més te cridaran més dies del mateix rodatge. És a dir, més feina faràs al mateix rodatge. Perquè si surts molt clar, a un primer plano, el dia següent ja no et criden, però ja has sortit molt. És a dir, no volen repetir a una altra escena el mateix figurant. O sigui que la meva tècnica per estar més era sortir menys. M'ha fet gràcia perquè les meves primeres feines després de... Sí, quan ja l'equip tècnic va ser coordinador, a direcció coordinador d'extras. I duo jo a tota aquesta gent d'extras, després d'haver estat un any i pico fent d'extra jo mateix, va ser com, ostres, ara estic a l'altre costat. I m'he adonat que quan creues el camí d'extra o d'actor a la part tècnica, és un altre món també. Si et xerren diferent, les necessitats són diferents, els ritmes són diferents. És com que esteu coexistint, però és una altra cosa, totalment diferent, és molt xulo.
Que bo. I de, mireu, avui la paraula extra mos ha dit de parlar amb els extras, els figurants, conèixer com és aquest món, com se gestiona també tota la feina dels extras i com hi ha aquesta relació amb les productores, i crec que en Jaume ha estat un superexemple de com extra i fer de figurant li ha canviat sa vida. Jaume, escolta, moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà. IB3 Ràdio és informació.
Ei, té vos pas.
Jo, un granissat colonet.
L'estiu té un nom. Colonet.
I de colonet per tothom.
temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que te diera mi querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. I ara que estoy...
Cada dia pocs extraordinaris si no ens miram com si fossin dos estranys, que canta Calamaro. Nosaltres ens prenem el programa també amb aquest esperit, amb ganes d'aprendre de cadascun dels convidats i de descobrir coses noves, esperant que vos arribi també un extra de coneixement i de companyia. I com que d'extres xerram avui, hem pensat que podríem tornar a baixar la barrera en consells extres per ajudar-vos a dormir millor. Anem fent una bona llista, de fet, en aquest programa. Vosaltres què feis? Algun dels consells que heu escoltat aquí vos han ajudat? En qualsevol cas, gràcies per acompanyar-nos, sempre.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Vale, pues yo te digo, a mí me gusta mucho ducharme, son mis 10 minutos míos. Después de la ducha me voy a la cama, cierro luces, cierro ojos, y de esos 10 minutos, 5 analizo todo lo que he hecho durante el día, ¿vale? Los fallos, porque los tengo como todo el mundo, los errores, y cómo mejorar, ¿vale? Esto es lo primero de todo, ¿no? Lo segundo, ya no me planteo nada más porque ya estoy con los ojos cerrados, con el sueño ya cogido y en los brazos de Morfeo, ya directamente.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you.
Jo és que, clar, el meu TDAH, perquè tinc una miqueta de TDAH, no n'hi ha tenido, i la veritat que necessita un poquit, o sea, me necessita relaxar, però a mi m'agrada molt veure algun documental, no una sèrie, perquè sèrie de ficció implica el que t'has de quedar enganxat, no? Te quedes allà i no em va bé. Però un documental que explica qualsevol cosa, però a mi m'agrada sobretot d'espai, sobretot de ciència i de l'espai. Mira, vam parlant de la càpsula de astronautes, doncs, alguns d'aquests documentals m'agrada molt perquè ja, d'alguna manera, vaig clucant l'ull a poc a poc i al final em queda ja, com dic jo, roque, ja em queda ja en el llit, fascinat i a dormir.
Pues mira, llego tan cansada a la cama que es que mi marido siempre me dice, venga, busca una serie, una película, y es que estoy 10 minutos para buscar algo para en un minuto quedarme dormida del cansancio que tengo encima. O sea, así que la clave es no parar en todo el día para tocar cama y quedarse cao.
Baby,
Gigi, sempre. Gigi, a més tinc dos moments del dia que són sagrats per Gigi. Al migdia me'n vaig a la terrassa Gigi i per la nit també tinc que llegir un rato. I de dia llegeix novel·la i quan me'n vaig a dormir algun llibre de ciència.
Pues la verdad que no necesito mucha ayuda para dormir. No tengo, digamos, asuntos graves que me impidan dormir, ¿no? Entonces estoy muy tranquilo y duermo con facilidad ya porque la edad también se va imponiendo. Y no tengo ningún ritual, ¿no? A veces no llego ni a la cama.
Primero dormir pronto. A las 10 ya estoy durmiendo, ¿vale? Y a las 9:25 se me desconecta el móvil para que no me entren mensajes ni absolutamente nada. Intento leer 5 minutos y cuando me pongo la sábana intento agradecer 4 cosas en el día. Give thanks and praises to the Most High. Give thanks and praises so high. He will not deceive us, my brethren. He will only lead us. Oh, take that veil from off of your eyes. Look into the future of realize. Noah had 3 sons, I'm Shem and Japheth. And in Ham is known to be the prophet.
Suelo tomar un vaso de agua calientita con un poco de limón, me relaja. Fue una cosa de cuando vivía en China que aprendí de las señoras mayores y me encanta.
Pues, a ver, una de las costumbres que tengo es, tengo un libro al lado de la cama que tiene como 1000 páginas y voy a tardar en leerlo varios años, pero sí que leer unas pocas páginas hace que me entre el sueño profundo. Como tú has dicho, trabajamos no, bueno, de noche sí, porque solo salir a la 1, 2, a veces 3 de la mañana de trabajar, y sobre todo ahora que llega el verano, pues hay que despertarse muy pronto para salir en bici, porque si no es imposible salir a las 12 de la tarde, que alguna vez se hace, incluso en verano salgo alguna vez de noche. Pero como costumbres para descansar, para que me entre el sueño, ¿no?, después de una actividad bastante intensa, es leer un poco.
Pues mira, la verdad es algo que he cogido el y ya cada noche en el servicio lo hago, porque sí que es cierto que salimos tarde, que no es muy, muy saludable, pero bueno, uno se va adaptando, que es el tomarme una infusión. No antes de irme a dormir, sino más o menos sobre unas 2 horas antes de, o 3 horas, me tomo una infusión aquí en el servicio, sin teína ni nada, sobre todo un rooibos, y oye, me sienta genial.
Bueno, bajar revoluciones, eso seguro. Si he estado viendo, yo qué sé, noticias o he estado viendo una serie de tensión máxima, intento bajar revoluciones o bien leyendo algo que no sea muy, muy estimulante, o ver alguna serie pues ya más de humor o que haya visto repetida, como para cambiar el ánimo del día y bajar revoluciones. Y como todo el mundo, tengo mis momentos dopamínicos totales de ver redes sociales a destiempo, y que es terrible. Pero de vez en cuando también, ja, también lo hago.
Pues mira, de normal tinc molt bona son, això és veritat, o sigui, puc dormir del tirón, i tinc un petit costum que m'agrada molt fer, que és ficar-me una cançó abans de dormir.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
De día soy un extraño más, de noche me coloco un bonito disfraz. El sol de la mañana a mí me hace dudar. Oh, luna, mi compañera, ¿cómo estás? Mientras la música suena, mis ojos nada quieren ver. Mientras bailas a mi lado, algo dentro sentiré. O cuando dicen que Dios habla, callado debo estar. O pero Dios no dice nada y no paro de cantar. Desnudo bailaré, lloraré y reiré de aquellas cosas que